La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el cabrit i el xai formen part de la cultura festiva catalana des de fa segles? Són carns lligades al calendari, a les celebracions i a una ramaderia de proximitat.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui anem fins a Gombrèn, al Ripollès, perquè celebrem 50 anys d'història d'una fonda que s'ha convertit en un referent gastronòmic de cuina, de muntanya, de producte i d'emoció servida a la taula. Comencem! I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un d'aquells plats de la cuina catalana que avui te us dic que costa de trobar, perquè bàsicament, doncs, bé, Òscar Gómez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
És que no puc suportar, saps allò que et veig a tu i veig el paper que portes el plat aquí escrit, mal escrit, sempre penso, a veure si ho diré bé això, avui sí, avui portes un plat d'aquells que, no el fan ni el 95% dels restaurants.
És cert, però encara ressona. Són aquests plats que, afortunadament, estem en un moment, encara podem recuperar molta aquesta tradició cuinada que tenim, perquè són plats que quan els dius a la gent li sona, li ressona, i això indica que encara no està tot perdut. De totes maneres, jo sóc optimista, però sóc conscient que d'aquí 50 anys hi ha plats que hauran passat i ja no estaran, i hi hauran alguns altres, però és que això ha passat sempre, Això ha passat ara més ràpid, però fa 150 anys no menjaven el mateix que els nostres besavis.
I avui parlem de les perdius amb farcellets de col.
Sí, ja fas bé d'adreçar-me. Has de fer el maneig. Sí, perdius amb farcellets de col. Perdó, que me'n vaig pel amunt.
No, saps què passa? És que ara mateix estava pensant en una cosa, i és que l'última perdiu que he vist allò voltant pel camps va ser fa unes setmanes, que vam anar a veure en Sergi de Maià, allà dalt a la Vila Nova de Maià, i em va travessar una perdiu pel mig de la carrera. Vaig dir, mira, encara no està tot perdut, encara hi ha perdius salvatges.
És una bona senyal i una bona esperança. Sí, bueno, la perdiu amb farcellet de col, que és un plat on el vegetal té gairebé més intensitat de sabor que la carn, no? Perquè la col és molt, té molta personalitat. A mi m'agrada molt la que fan a l'Almarge, a Badalona, que és una pilota amb col caramelitzada i mantega emulsionada, vull dir que estem parlant, diguéssim, d'una cuina una mica més moderna, o el Roig Rubí, a Barcelona, que fan un farcell de perdiu amb col, és un farcell de pasta filo, i a dintre hi posen la perdiu, la col, i posen papada i puré de patata. Doncs el conjunt està molt bo i és molt interessant. A Can Roca d'Esponellà, doncs aquí fan, és un dels plats d'estrella a la casa.
És que l'Esther, escolta'm, amb aquella cuina econòmica que té, oh...
Bueno, doncs s'ha d'anar a Can Roca d'Esponellà a menjar perdiu amb col i lo que surja. I Calanàcia, a Llocatou, a la Vall de Bianya, a Garrotxa...
Llocalou.
Llocalou.
És que parles de casa meva, tu. Llocalou, hi vaig viure els primers 8 anys de la meva vida. Ara els d'allà em fotran allò, saps? Allò m'estobaran. Perquè quan érem petit, no sé per què, li acabàvem amb el nom i li dèiem Clocalou, saps? Però és de Llocalou, és a dir, és aquells pobles, diguem-ne, de Catalunya, que és Alou, no? Doncs Llocalou.
Sí, sí, ja ve... Saps aquell expresident que va dir no entiendo i do mi letra? Doncs m'ha passat això, Pep.
Clar, és que, mira, és una de les coses que hem tenim pendents, Escriure més. Ara molt allò amb aquests dits al pulgar, que l'utilitzem molt per al telèfon, i llavors no escrivim.
Bueno, doncs m'ha passat això. Llocalou, Calanàcia, sisplau, perdó per haver-hi dit malament, però bueno, teniu un perdiu a la col fantàstica a Calanàcia.
Escolta'm, fantàstic aquest plat que ens portes avui. Més d'aquests necessitem que els restaurants tornin a fer.
Endavant, els atxes, aquí estem una mica per això.
La Fonda.
ja tornem a tenir la Mònica Álvarez de Sweet Home Alabama, que ens ha vingut a veure per portar-nos una recepta ben refrescant. Mònica, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Què, vas provar allò del rajolí de control a sopa de meló o què?
T'haig de dir que jo no les tenia totes, perquè em va semblar una combinació una mica estranya, però haig de confessar que ens va encantar a casa.
Poquet, eh? Allò res, un pensament, eh?
Res, ensenyar-li prou.
Escolta, avui ens fas una altra sopeta que és un... Oh, això a mi em torna boig. Un gaspatxo de préssec.
Exacte, és el gaspatxo, la recepta per excel·lència que a l'estiu no pot faltar a cap casa, però és una variant molt xula i diferent que queda molt bona i, com quasi sempre, es prepara en un momentet.
Vinga, va, com la farem?
Mira, pelarem un gra d'all i en traurem el grill perquè no es repeteixi després. Llavors, pelarem i tallarem a trossos un parell de préssecs, una ceba petita, 5 o 6 tomàquets de pera i, bé, si feu servir un robot potent, els tomàquets no caldrà ni pelar-los. I afegirem una mica de molla de pa, un raig d'oli d'oliva, un rajolí de vinagre, sal al vostre gust, mig pebrotet verd i ho triturarem tot junt fins a obtenir una textura líquida i fineta. Ho deixarem refredar unes hores a la nevera, ho servirem en gotets i, finalment, ho podrem decorar amb dauets de préssec, de tomàquet, de pebrot verd i també una miqueta de porradell picat. I ja ho tindríem.
Saps què hi faria aquí?
Què hi faries, Pep, digue'm?
Aquí només m'hi falten un parell o tres de gambetes ben pelades i això ja és bocato di cardinale.
Tu sí que en saps, prenc nota.
Sí, que en saps. Que si això... Mira, el gaspatxo de préssec per si sol ja és bo, però clar, si poses una altra cosa d'aquestes, no?
M'has convençut, sí, sí, tens tota la raó i més bona proteïna.
Mònica, de Sweet Home Alabama, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Pep, fins la setmana que ve.
Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui a la Ruta Dolça per Catalunya anem a unes postres que s'han fet, podríem dir, internacionals. I és que estem parlant de les torradetes de Santa Teresa, que és una d'aquestes postres d'aprofitament de la dolceria més popular i particular de la cuina catalana. Tot i que es preparen arreu i també en moltes regions a la península Ibèrica amb altres noms, avui en dia, doncs, tant a comarques gironines, barcelonines, tarragonines o Lleida, podeu trobar aquestes postres que han traspassat la pastisseria i avui en dia es fan a molts restaurants de postres, acompanyant, per exemple, un bon gelat. Que si esteu a la zona de Reus, doncs segurament amb un gelat d'ametlla. Que si esteu, doncs, a la zona de l'Empordà, potser amb un gelat de formatge. Aneu a saber. La recepta és senzilla. Consisteix a remullar llesques de pa envellides amb una llet aromatitzada que hi podeu posar-hi canyella, pell de llimona, i podeu posar-hi el que vulgueu. A mi m'agraden, per exemple, amb una miqueta de cardamom. Tot seguit les passeu per ou batut i les fregiu amb oli bo que quedin ben daurades. I és que és una delícia. Que la voleu fer amb pa? La feu amb pa. Però, per exemple, a la Garrotxa, un servidor la fa amb el tortell de flaquer, el tortell d'anís. O, per exemple, el podeu fer també amb borregos de Cardeu, que els aporten una textura i un sabor particulars.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Veritat o mentida, amb Anna Paré.
I ara que es va acabant la setmana aquí a la Fonda, torna l'Anna Paré, la nutricionista i dietista de la Fonda de Catalunya Ràdio, per parlar de mites de l'alimentació. Anna Paré, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
La setmana passada ens vas dir que vindries a parlar de proteïnes, aquesta, eh?
Avui parlarem de mites sobre les proteïnes.
Per exemple, a veure, això que parlàvem l'altre dia de Marribas i de tota aquesta gent que fan culturisme i d'altres, diguem-ne, que van a menjar-se, diguem-ne, allò, xuletons d'un quilo i mig, eh? El mite aquest de la que menjar massa proteïna no és saludable perquè ens fa mal als ronyons, és veritat o és fals?
Doncs és fals, Pep. De fet, això és un mite que fa molt de temps que va començar a circular i que es basa sobretot en estudis que es van fer en el seu moment, en estudis d'animals, però actualment ja hi ha molta evidència científica que demostra que en el context d'una alimentació saludable, en persones sanes, que no tinguin problemes de salut, no hi ha problema per fer una ingesta adequada de proteïna, que l'altra cosa és què es considera menjar massa proteïna, perquè tot això també està canviant. Però sí que sabem que podríem parlar de persones sanes fins a 2 grams de proteïna per quilo de pes corporal al dia no és perjudicial pels ronyons. L'altra cosa seria persones que tinguin ja una insuficiència renal crònica i que no estiguin amb diàlisi, que en aquest cas sí que s'ha de controlar la quantitat de proteïna i no sobrepassar les recomanacions clàssiques de 0,8 grams de proteïna per quilo de pes al dia.
Per tant, a persones que tinguin ja problemes d'una malaltia als ronyons al voltant del 0,8, una persona que en principi té les analítiques que estan sota els estàndards que marquen des de nutrició i des de la part mèdica, dius fins a 2 grams de proteïna. Per tant, una persona que faci 90 quilos i pesi i medeixi 1,85...
Seria fins a 2 grams de proteïna, seria persones que fan exercici físic d'alta intensitat. Vale? Aviam, aquí el que hem de tenir en compte, Pep, és que les recomanacions en quant al consum de proteïna han anat evolucionant, han anat canviant, i no ens ha de preocupar el fet de tenir un consum elevat de proteïna perquè pugui fer malbé el ronyó, però també hem de tenir en compte el context, no? Com sempre diem, o sigui, dins del context d'una alimentació saludable, persones sanes i que facin exercici físic, ja et dic, amb regularitat. És cert que els esportistes tenen unes necessitats proteiques superiors a les persones sedentàries, que aquí també tots hauríem de fer més exercici del que fem, això en som conscients, i hauríem d'adaptar les nostres necessitats de proteïna en funció del tipus d'exercici.
Clar, hi ha una cosa aquí, hi ha proteïnes i proteïnes. No és el mateix, per exemple, parlar d'una proteïna d'una carn vermella que parlar d'una proteïna d'un peix blau de mida petita, tot i que la proteïna és la mateixa. Però després, clar, què passa amb això?
La proteïna és la mateixa, Pep. El que tu estàs pensant és que aquesta proteïna va acompanyada d'altres nutrients. És a dir, una proteïna del pollastre, una proteïna del peix blau, com tu deies, o de la carn vermella, quan està dins del nostre cos, pensa que tot això s'ha de digerir, s'ha d'hidrolitzar, les proteïnes es converteixen en aminoàcids, els aminoàcids és el que nosaltres absorbim, i després el nostre cos utilitza aquests aminoàcids per produir les seves pròpies proteïnes. No ens pensem que la proteïna del pollastre va parar directament en el nostre múscul, sinó que nosaltres l'hem de digerir, l'hem d'hidrolitzar, l'absorbim, i aquests aminoàcids que absorbim és el que en el nostre cos utilitzarà com unes peces per formar les nostres pròpies proteïnes.
A veure, anem seguint. Va, un altre mite que hi ha sobre les proteïnes és que si mengem masses proteïnes alguna cosa ens va malament, diguem-ne, pel tema de l'osteoporosi. Això és veritat o és mentida?
Doncs mira, això també és un mite que es pensava que si menjàvem molta proteïna, la proteïna té una càrrega àcida important que feia que nosaltres eliminéssim el calci i aquest calci, per tant, sortia dels nostres ossos, s'eliminava aquest calci i estàvem perdent densitat mineral òssia, que se'n diu. ¿Vale? Però tot el contrari, o sigui, tenir un bon consum de proteïna farà que estiguem més protegits davant d'una pèrdua involuntària de massa muscular, però també ens protegeix la massa òssia. I tot això farà que quan ens anem fent grans, doncs també estem més protegits davant de la fragilitat, davant d'una caiguda, davant d'una fractura, etc. De fet, les persones grans, això sí que hi ha un consens que a partir dels 65 anys s'hauria d'haver un consum mínim de 1 a 1,2 grams de proteïna per quilo de pes al dia.
A veure, clar, i aquí hi ha una cosa important en tot això, perquè parlem de 1 a 1,2 grams per quilo de pes corporal de proteïna per la persona, però clar, com ho mesurem això a casa? És a dir, com ho sabem si aquell bistec de vedella, aquell pit de pollastre aquell flam ingerim prou proteïna o no?
Mira, hem de pensar que aproximadament, per fer números fàcils, uns 100 grams de pit de pollastre o d'un altre tipus de carn ens aporten uns 20 grams de proteïna. Per fer uns números fàcils. En el peix porta més aigua, per tant estaríem parlant ja de 125 grams de peix aproximadament, doncs uns 20 grams de proteïna. En els llegums, doncs hauria de ser una ració aproximadament, parlaríem una ració de 80 grams de llegum en sec, que seria aproximadament 200 grams de llegum en cuit. Aquí podríem tenir 17, 18, 19 o màxim 20 grams de proteïna. I el que molta gent pensa, que els ous porten molta proteïna, un ou porta aproximadament 7,5 grams de proteïna. És a dir, que en el millor dels casos, si et fas una truita de dos ous, tens 15 grams de proteïna.
Ah, però jo estic pensant que amb un, diguem-ne, un pes, un normopès, no?, d'una persona de 80 quilos, clar, si dius tu que ha de fer entre... clar, depèn de l'edat, però entre 1,2 a 2 grams per quilo, sí. són Déu-n'hi-do la quantitat de proteïna que és. Clar, suposo també que no és el mateix prendre's la proteïna tota sencera en un àpat que repartir-la en 3 àpats o en 4, no ho sé.
Molt bona pregunta. És més important repartir la proteïna en els 3 àpats principals del dia. I aproximadament hauríem d'anar a buscar uns 25 o 30 grams de proteïna en cada un d'aquests àpats. A l'esmorzar sol ser un dels àpats més complicat d'arribar a una bona quantitat de proteïna. En el dinar i en el sopar és més fàcil. Però és més important repartir-la bé al llarg del dia que no pas posar això que tu deies, no? El xuletón o molta quantitat de proteïna en un sol àpat.
Perquè això de que, per exemple, també es diu de que si et menges més de 30 grams de proteïna en una mateixa dosi, diguem-ne, aquella proteïna no l'aprofites, això és veritat o no?
És molt probable que no l'aprofitis. També depèn del teu nivell d'exercici físic. Si tu ets una persona que fas exercici físic i, insisteixo, d'alta intensitat o exercicis de resistència, és a dir, anar al gimnàs a fer peses, com comentaves el teu amic Marc Ribas, doncs és molt probable que facis una ingesta de més de 30 grams de proteïna en un sol àpat i l'aprofitis bé. Però una persona que sigui totalment sedentària pot no aprofitar aquesta quantitat de proteïna.
Va, un altre mite. Ara que al supermercat veiem molts productes rics en proteïnes i que, a més, hi ha aquells prestatges que estan plens d'aquella cosa que diuen proteïnes i tot això, el fet que sigui ric en proteïnes fa que sigui més saludable?
No, hi ha molts productes ultraprocessats que porten el reclam de ric en proteïnes, però això no els converteix automàticament en més saludables. Mira, una galeta continua sent una galeta encara que hi afegeixis proteïna. Per tant, el que hem de fer és assegurar-nos d'una bona font de proteïna en aliments frescos, parlant de el peix, la carn, els llegums, que dèiem, els ous, els fruits secs, que també porten una bona quantitat de proteïna, més que no pas fixar-nos en aquests aliments ultraprocessats, que ara tens tota la raó, vas a comprar al supermercat i tot és ric en proteïna.
Això donaria per parlar-ne no només aquesta estoneta, sinó una altra estoneta i això, però també és veritat, tal com deien, que avui en dia hi ha molta gent que es pren uns batuts de proteïna i no tots aquests batuts de proteïna podríem dir que són igual de bons, aquesta proteïna, no? Perquè hi ha proteïnes que venen de llocs molt diferents, no?
Aviam, en quant als batuts de proteïna, el que jo sempre recomano és que sigui un complement més a la teva alimentació que et pot ajudar a tenir aquesta ingesta o que et pot ajudar a cobrir les teves necessitats de proteïna. Quan parlem de batuts de proteïna, m'agrada molt que ho treguis el tema perquè normalment els relacionem amb les persones joves, nois que van al gimnàs i que segurament no necessiten prendre aquests batuts de proteïna, sinó que hem de pensar més en persones ja més grans o persones, bueno, que al vespre no tenen gaire gana, per això et dic les persones grans, perquè m'hi trobo molt sovint a la consulta que tinc senyores que al vespre no tenen gana i fins i tot menjar una truita de dos ous els hi suposa massa, doncs aquí sí que es pot complementar amb un batut de proteïna. O persones com les dones a partir de la menopausa, que se'ns accelera tots els canvis que tenim en el cos, com també la pèrdua de massa muscular o la pèrdua de massa òssia, és molt, molt important tenir aquesta proteïna repartida amb els tres àpats principals del dia i si a l'esmorzar no arribes a tenir un bon consum de proteïna, és un bon moment també per prendre't un batut. Hi ha molts diferents tipus de proteïna. Jo aquí el que prioritzaria, en el meu cas, jo sempre recomano, doncs escolta, que sigui una proteïna ecològica sempre que puguis i mira't les etiquetes, perquè el que hi ha d'haver és proteïna en pols. Tot el que sigui afegits, tipus edulcorants, aromatitzants o saboritzants, tots aquests productes químics, quan menys millor. No els necessitem per res. Per tant, etiquetes netes.
Anna Paré, torna la setmana que ve.
Apa, que vagi bé!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui a la Fonda pugem fins a Gombrèn, al cor del Ripollès, per visitar una casa que representa, com poques, l'essència de la cuina de muntanya catalana contemporània, Fonda Xesc. Avui conversem amb en Francesc Rovira, en Xesc, cuiner inquiet, sensible i obsessionat pel producte, la temporada i el gust, i també amb la Meritxell Vilalta, que construeix una de les parts més subtils i emocionants de l'experiència, el món líquid que acompanya aquesta cuina de muntanya delicada, precisa i plena de memòria. Parlem de vi, de cuina, de territori, de muntanya, de la transformació d'una fonda en un restaurant amb estrella i, sobretot, d'aquesta idea tan difícil d'explicar però també tan fàcil de sentir quan entres en llocs com aquests, la intimitat. I és que, Xesc, molt bon dia.
Bon dia.
Que bonic fer avui una tertúlia amb tu a davant d'aquesta cuina econòmica que està aquí com un altar al menjador amb aquestes vistes tan espectaculars.
Bé, sí, doncs mira, aquesta és la cuina econòmica que es va trobar la meva mare aquí a la Fonda quan va venir l'any 75. Nosaltres veníem d'una casa de pagès d'aquí de la Serra de Montgrony i la meva mare sempre havia cuinat per la casa, diguéssim, no? Perquè ja no hi havia molta gent. I llavors, bueno, ella va agafar a la cuina d'aquí i es va trobar aquesta cuina econòmica. I jo el recordo, jo llavors tenia 10 anys i recordo perfectament com cuinàvem aquesta cuina, no? Sí que és veritat que res, penso que al cap d'un parell d'anys ja la va abandonar, pobra, però... perquè després ja va començar amb el tema del gas, les Mas Bagà i tot això que es van fer molt famoses en aquella època, no? I, bueno, sí, mira, tenim la sort d'haver conservat el frontal d'aquesta cuina econòmica i ara la tenim aquí al menjador.
Una cuina que a l'hivern dona moltes alegries perquè quan la feia servir escalfava molt, però que a l'estiu les havies de passar canutes, eh?
Sí, certament, a l'hivern s'agraeix, no?, treballar a la cuina, perquè i a l'estiu, clar, aquesta cuina amb tot el ferro colat doncs desprenia molta calor, no? I va ser un canvi important per ella, entenc, no?, el canvi d'aquesta cuina a la cuina de gas, no?
Escolta, fa 50 anys no hi havia tantes escoles de cuina com ara. Les dones que cuinaven en aquella època havien après a cuinar a casa, havien après a cuinar de la mare, de l'àvia, de les ties...
Certament era així, no? Era una cuina, és a dir, és quan perseveraven, és a dir, cuinaven el que havien vist a cuinar les seves mares i les seves àvies, no? Tot i que hi havia dones i dones, perquè per exemple la meva mare va no dic que feia de cuinera per obligació, però gairebé, perquè quan va anar a viure a casa del meu pare, doncs allà hi havia tiets, hi havia oncles i la meva àvia, és a dir, la mare de la seva sogra, diguéssim, doncs no li agradava gens cuinar, era més d'estar amb el bestiar, l'hort, els conills, els porcs, les oques, i qui cuinava més llavors era la meva mare, i clar, també és que la cuina se n'aprèn cuinant, com tots els oficis, no? Llavors, bueno, ella sempre cuinava i el fet d'estar en viure pagès, doncs ella cuinava el que hi havia en aquella temporada. No sé, a la primavera doncs sí, hi havia els bolets, sí, a la tardor també bolets, herbes i el que fos, no? I quatre, bueno, teníem quatre virams i quatre, res, poca cosa, no? Era una cuina molt de supervivència, d'aprofitament molt, no? I això, però això fa que t'espavilis, no? Això fa que t'espavilis i que intentis, doncs, bueno, treballar... I en certa manera això és potser a mi el que més m'ha marcat, no? Aquest neguit de poder de seguir o això, el que és la cuina de temporada, no? Perquè jo recordo cada temporada doncs, perfectament els plats que cuinava amb la meva mare i al cap se me'n van allà moltes vegades.
Clar, hi ha una cosa molt important i és que això no era un restaurant, sinó que ja va començar sent una fonda aquella època?
Bé, quan van vindre aquí els meus pares el 75 això ja era fonda, ja era restaurant, eh? La fonda data de potser de fa més de 100 anys... I va començar sent una botiga, una botiga de queviures, de passavolants, i després es van engrandir, la gent volia comprar, la gent es va començar a quedar a menjar, després es va començar a quedar a dormir, i va ser una mica aquesta l'evolució.
Són aquestes fondes que hi ha moltes vegades al mig d'un poble, que hi passava o hi passa la carretera pel mig, i que feien una feina i fan una feina veritablement molt, de, molt del dia a dia, no? Molt d'allò de, del passavolant, no? I aquesta cuina tradicional amb una residència, diguem-ne, hotelera, diguem-ho d'aquesta manera, doncs d'una relació qualitat-preu bona per tothom, no? Una cosa que la fonda, ara moltes vegades la posem, diguem-ne, com a nom, no? D'un restaurant per fer cuina catalana, però que ja no és la fonda com la fonda Xest, no?
Bé, tot evoluciona, jo crec que tot ha d'evolucionar, no? I llavors, bueno, ara són uns altres temps i la funció ara d'una fonda d'un restaurant també és una altra, no? Ja no és tanta d'aquella necessitat de que hi havia que tenia la gent de més al voltant, de tenir un lloc per anar a menjar o per, fins i tot de punt de trobada. Ara ja és més una cosa de luxe, entre cometes, no? Perquè la gent ja no necessita ja menjar per necessitat, no?
Escolta, quins records tens tu de la teva infància aquí, aquests aromes d'aquestes cassoles de la teva mare?
Home, jo tinc molt bons records, jo em sento molt afortunat de la meva infància que vaig viure amb els meus pares i és un record fantàstic, no? També suposo perquè és el fet d'aquells nens ets més inconscient i tot és més... Però, clar, jo me'n recordo perfectament de que qualsevol... tot estava molt lligat al voltant del menjar, però jo no crec que no només en aquí, no només a casa meva, sinó la majoria de les cases en aquell temps tot voltava lligant al voltant del menjar, tot, és a dir, es treballava per menjar, tothom treballava i feia coses perquè al final poguessin menjar, i això tenia molta importància. Ara és completament diferent, no? I bueno, tinc molts records, doncs, del pernil, de l'amanida, d'anar a buscar un enciam a l'hort, d'aquella fulla d'enciam que tenia aquell gust que ja gairebé l'he oblidat, però alguna vegada encara, doncs, ostres, notes algun gust d'algun aliment que em porta en aquell temps, no?
Hi ha una cosa important amb això, i és que la teva mare va aprendre, com deies tu, cuinant. I tu com vas aprendre? Tu ets d'escola o també has après cuinant?
Jo penso que també he après cuinant, i equivocant-me moltes vegades, i encara m'equivoco ara, perquè també m'agrada ser una mica atrevit, entre cometes, no? És a dir, vull fer coses, intento fer sempre coses diferents, seguint un fil d'una cuina tradicional, d'una cuina catalana, d'un bon producte, però a vegades intento donar-li una mica la volta o veure'l com jo el vull veure en aquell moment, però ho faig perquè això em motivi, perquè això m'engresqui, perquè això m'il·lusioni, perquè sempre fent el mateix, a mi no m'il·lusiona, no, la cuina. Llavors, bueno, necessito això, aquesta inquietud de voler intervenir sempre en l'elaboració del qualsevol recepta, no?
Quan vas començar a entendre que la cuina, aquest espai, havia d'evolucionar des d'un punt de vista gastronòmic?
Jo vaig veure, jo a partir dels anys 90, perquè, mira, vaig tenir la sort de poder estar... Vaig estar 9 mesos treballant al Racó de Can Faves, al costat d'en Santi Santa Maria, i la veritat que a partir d'aquelles hores a mi és a dir, no em va marcar molt, em va marcar moltíssim, moltíssim. Pensa que eren els anys, a principis dels 90, i en Santi ja feia la cuina que ara tothom intenta fer, entre cometes, que és la cuina de territori, de producte, d'entorn, saps? I aquella filosofia a mi em va marcar moltíssim. I llavors, a partir d'aquell moment vaig pensar, home, el que passa que potser no sé si... potser hem estat una mica massa agosarats, no? Perquè, esclar, nosaltres ho hem fet això aquí a Gombrèn, a la comarca del Ripollès, a 900 metres d'alçada, molt poca gent al nostre entorn, és a dir, amb molt poc client potencial al nostre voltant, i bueno, va ser una mica això de deixar-se portar per la il·lusió i per les ganes, però jo no me n'arrepenteixo en absolut, perquè això m'ha permès, doncs, també poder-me expressar lliurement, no? És a dir, i hem tingut una llibertat que segons que haguéssim volgut fer no haguéssim tingut, no? Jo em sento molt lliure quan cuino, em sento, és a dir, l'home més lliure del món, no? I no sé ara per què me preguntaves això.
No, t'ho preguntava precisament perquè, clar, un restaurant no deixa de ser un negoci, i clar, moltes vegades un segurament pensa, ostres, precisament això, no? A Gombrèn, 900 metres d'alçada, no sé quants habitants sou aquí, però no sé si sou més de 200 o 300, segurament que la gent gent d'aquí ara poques vegades ve, a no ser que sigui una celebració o que algú li porti, no? I fer aquest tipus de cuina, és a dir, anar a buscar aquesta estrella Michelin, volguda o no, però tenir-la, fer un tipus de menú al qual doncs, hi ha molta gent que o no li va per al tema econòmic o no li va per al tema gastronòmic, és a dir, que vol una cosa més senzilla. Vull dir, s'ha de ser o molt valent o molt agosarat, no?
Sí, no, certament, és això. És a dir, aquí tenim client que no ve, a vegades és per l'oferta que fem i a vegades és pel tema econòmic, no? I tens raó, segurament és una mica agosarat, però també ens agrada, perquè pensa que, bueno, quan vam començar tampoc no va costar tant, en el sentit de que estem als anys 90, finals dels 90, clar, tampoc no hi havia tanta restauració a prop sense pretendre res, no, d'aquest nivell, diguéssim, d'un nivell així més gastronòmic i així. El problema, jo penso que el problema, entre cometes, crec que és ara, que ara hi tenim molta oferta gastronòmica actualment, és a dir, molta oferta i molt bona, i a un preu molt bo. I clar, pensa que algú abans no arriba aquí a Gombrèn ha pogut passar per 50 llocs que està fent una molt bona feina, estan fent una molt bona oferta, i clar, llavors això ara jo penso que fa uns anys que això s'està notant, no? Perquè clar, arribar fins aquí doncs és un trajecte. Però jo també dic que al final també és un valor afegit del restaurant, el fet d'haver de venir fins aquí, no? I llavors hi ha qui ho accepta, o hi ha qui ho entén, i aquí no. I hem de... O sigui, el que hem de cuidar és que quan tinguem el client aquí, el cuidar-lo al màxim, no?
Hi ha una cosa important amb això, i és que a vegades val més menjar poc i pair bé, com es diu. També és veritat que hi ha una cosa, tu ara ho deies, hi ha molts restaurants, sí, és cert. També és veritat que avui en dia una gran part de la gent de la societat vol anar a menjar moltes més vegades. Jo recordo que quan era petit, el dia que anaves a un restaurant, et mudaves i ho sabien tots els veïns, no? És que avui anem de restaurant, es deia, no? Ara, en canvi, anar a menjar en un restaurant és una cosa quotidiana. Què vull dir amb això? Que ara, per exemple, hi ha molta gent que veu més normal cada dia gastar-se 25 euros per anar a menjar una pizza o per anar a menjar una hamburguesa, gourmet, això sí, eh? o per anar a qualsevol lloc, no? Però després gastar-se 100 euros o 125 euros per anar a fer un menú, ostres tu, no? Vull dir, evidentment, cadascú amb els seus diners fa el que vol i el que creu més convenient, no? Però, clar, ara també les cases es cuina molt menys.
No, no, certament és així. Tothom ara menja molt més a fora de casa i, clar, al final va buscar una cosa més pret-à-porter, per dir alguna cosa, no? I què anava a dir? És cert, el fet de venir al restaurant així, de pagar 100 euros, doncs, bueno, la gent també, a veure, tothom té les seves prioritats, no? I potser a vegades s'estima més doncs, anar amb unes sabates de 300 o anar amb un cotxe de no sé què, que no gastar-se dos cops a l'any, doncs això, 100 euros, no? I això, clar, és, no, la societat és així, no? No.
Escolta, Xesc, i com va ser el traspàs generacional de la teva mare cap a tu des d'un punt de vista culinari?
Bé, la meva mare va deixar de cuinar a finals dels 90 ja, perquè jo sempre explico que aquí a la Font de Xesc, que als anys 90 va ser uns anys molt divertits, jo m'ho vaig passar molt bé, perquè cuinava la meva mare encara i jo ja començava a fer coses que havia vist, doncs, perquè també havia estat, abans d'estar amb en Santi, vaig també estar al restaurant Reno, allà a Barcelona, al carrer Tosset, i estava de capa caiguda, però també va ser una mica també la meva escola, on vaig aprendre una mica la base de la cuina, no? Perquè fins aleshores només havia estat cuinant al costat de la meva mare, i va haver un moment que vaig dir, ostres, dic, m'agradaria veure algunes altres coses, i bueno, vaig poder estar aquí al Reno i després a Can Faves. I llavors jo ja, clar, als anys 90 també intentava fer platillos que jo havia après o que jo tenia ganes d'experimentar, que havia vist a fer en aquests llocs, i o sigui, em vaig empapar de la cuina d'aquests llocs i vaig poder tenir la il·lusió de poder-la posar en pràctica aquí a la Fonda, no? I llavors també la meva mare cuinava. I no sé, doncs pensa que hi havia una oferta així que era un poti-poti, no? I per exemple, en una mateixa taula, doncs algú podia menjar els macarrons que feia la meva mare amb, no sé, amb un foie gras amb maduixes que jo vaig aprendre al Reno, no sé on, saps? I va ser una època molt divertida, molt...
Bueno, va ser la transició, això, Xes, no? Clar, és una d'aquelles coses que amb qualsevol canvi un ha d'anar fent, perquè segurament també que hi ha molta gent aquí que venia a menjar macarrons macarrons i que acabava menjant un colomí rostit, no? Sí. I quan vas treure els macarrons segurament que hi va haver algú que va dir: escolta, si no fas aquests macarrons jo ja no vindré, no?
Sí, certament, és a dir, va ser aquest relleu generacional de cuina, no? Perquè la meva mare continuava fent el seu camí, la seva cuina, i jo intentava fer el meu, no? I això ho vam fer en un mateix espai. Potser hagués estat més, hagués estat diferent intentar buscar potser dos espais diferents perquè cadascú fes el seu, però bueno, no, tampoc no ens permetíem gaires coses per poder organitzar moltes coses diferents, no? I es va fer així.
Mira, ara s'ha tornat a posar de moda aquest reguitzell de la cuina catalana que s'està tiant des de fa més d'un any amb això de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia l'any passat, de cara, per exemple, s'ha tornat a posar molt de moda, no? Que hi ha molts restaurants que tornen a fer uns grans macarrons, és a dir, els macarrons a la cassola no són aquells macarrons d'un menú d'11 euros, sinó són uns grans macarrons a la cassola, es torna a fer fricandó, grans fricandós, grans guisats, no? És allò de roda el món i torna al món, no? I per altra banda, clar, tu aquí tens el Bosc, el Bosc deu ser part del teu rebost culinari.
Doncs sí, home, això que dius doncs és veritat, perquè una mica la cuina catalana està de volta, no? Perquè, però penso que és amb tota la vida, no? Perquè quan hi va haver una època, als anys 90, potser, no sé exactament, doncs que semblava que tot el que teníem nosaltres no era molt dolent, que no servia per res, i anàvem a buscar informació de coses de fora, no? I al final les coses són cícliques, no? Tot torna una mica, no? I ara potser sí que ens hem adonat que el que tenim no és tan dolent, al contrari, que penso que és molt bona, tenim molt bon producte, tenim una base de cuina catalana extraordinària, i només l'hem de saber treballar, l'hem de saber treballar adequadament, no? És molt important. El que dius, per exemple, dels macarrons, sí que és cert, no? Que ara es tornen a fer els macarrons a la cassola, però home, però són uns macarrons també una mica diferents, no són tan engreixosos, la pasta ja no és tan cuita, saps? I bé, això està bé, no? Llavors, bueno, una mica és el que penso que hem de fer, no? Això, a partir d'una base que tenim, jo sempre dic que és com una madeixa, no? Que has d'anar tirant aquell fil, però no en aquell fil no pots trencar, no pots perdre les arrels, no? Perquè si no, després et perds, no? Jo, almenys jo. I, és a dir, els meus plats han anat evolucionant. No ha estat un trencament de res, sinó ha estat una evolució, penso que natural, de pensament o de fer i d'influències, no? També ens hem estat influenciats i una mica crec que la cuina és això actualment, no?
Hi ha una cosa molt important, és que amb tot això, com dèiem, és el territori, i clar, al Ripollès hi ha molt productes aquí. Quins són els teus... allò que sempre parlem del quilòmetre zero, la proximitat, no? Aquesta filosofia slow food, qui poses a dins del teu rebost, de la teva cuina?
Sí, me deies ara que aquí tenim molt de bosc al voltant i clar, tenim molt de bolet, no? Llavors, bueno, jo, el bolet m'agrada molt treballar-lo i nosaltres tenim, doncs, bueno, tenim la sort de tenir, doncs, bueno, aquell que fa les gallines, els ous, tenim aquí al voltant un xai extraordinari de raça ripollesa que jo penso que és un xai únic, crec que és únic al món, perquè té un sabor extraordinari, un gust molt net, un gust d'herbes, i bueno, tenim vedella, tenim molt de producte.
La patata, no? La patata d'alçada.
Sí, la patata, bueno, concretament, mira, a casa meva, quan vivien a les Viles Xiques, doncs feien molta de patata. Vull dir, i és un producte d'aquí de sempre, no?
I els pèsols? Els pèsols negres? Encara se'n cultiven per aquí?
No, nosaltres n'havíem cuinat, però jo no sé si ben bé aquí al Ripollès s'han cultivat els pèsols negres. Nosaltres aquí estem a tocar al Berguedà i el meu pare els anava a buscar aquí dalt a Gósol i aquí jo no em consta que es cultivessin els pèsols, però bueno, és a dir, no ben bé a la comarca, però al costat.
Clar, és que la comarca del costat és molt al costat, eh?
Molt al costat, sí, sí.
Escolta, Xesc, hi ha una cosa que és important amb això, que és a l'hora de crear, de conceptualitzar, de modificar un plat. Tu per on l'agafes, aquesta manera de crear o de canviar? L'agafes més per la part de la memòria? L'agafes més per la part de la innovació, per la part de la tècnica, el producte, perquè aquell plat sigui una seqüència dins d'un menú?
Sí, jo potser em baso molt en la memòria, perquè és un plat que ja he cuinat, en certa manera, porto molts anys ja cuinant-lo, i llavors, normalment, a cada temporada, quan m'arriba el producte d'aquella temporada una altra vegada, doncs penso, ostres, com el vas fer l'any passat, la temporada passada, com el cuinaves? Llavors l'intento donar una mica la volta. És a dir, em baso molt en la memòria. En la qualitat del producte també, perquè intento que el producte cada vegada... que el trobi millor. I llavors, tècnicament, potser jo no sóc un cuiner molt tècnic, però home, però sí que m'agrada endreçar-lo. M'agrada que estigui molt endreçat i cada vegada més. I crec que ara estem... És una evolució la cuina, i com a cuiner jo també he evolucionat molt i he canviat molt. I la meva manera de cuinar d'ara també és molt diferent de fa tan sols 10 anys, fa 12 anys, no? Jo penso que ara busco unes coccions molt més curtes, molt més netes, molt més, o sigui, molt més poca cocció. M'agrada molt utilitzar verdures, és molt important, jo penso, perquè ens ajuda molt a digerir l'àpat, i, bueno, és una mica això. I llavors l'evolució del plat és en funció de del que has fet a la temporada anterior, amb una visió d'aquest any, amb coses que has vist durant aquest any, amb coses que t'han passat. És que a vegades qualsevol cosa que et passa et pot influenciar o et pot decidir com acabes cuinant aquell plat, no? No sé, és una mica...
Jo sempre dic, i tu ja ho saps, que jo sempre dic que tu ets el braç del Ripollès, perquè amb aquestes vistes, amb aquest menjador, amb aquesta cuina econòmica aquí davant, i la teva cuina sobretot, però clar, llavors miro la teva cuina i té una barreja entre aquesta sensibilitat per les herbes i per les verdures de Michel Braz, però molt amb un toc culinari, conceptual, tècnic, de cuina japonesa, no? Segurament potser has sigut sense voler, però vas cap allà, no? Que les salses ja no són aquelles salses carregoses, ja són uns líquids totalment diferents, més concentrats per una banda, però més clarificats per l'altra.
Sí, certament, és una mica això, no? És a dir, intentar trobar un plat on el producte sigui el producte en aquell plat i sigui el 100% amb la seva frescor, amb la seva textura, no? I això és important. I, bueno, no sé, no tinc influència japonesa de res, però crec que els japonesos això ho saben fer molt bé. A més, o sigui, són coccions molt curtes, coccions molt netes. Això és important, és a dir, que sembli molt, 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 molt senzill, no? Que un plat aparentment quan t'arribi a la taula es vegi molt, molt, molt simple, molt simple, però que hi ha una feina darrere, no?
Mira, ara que arriba la Meritxell quan ha sentit això que és molt senzill, i bueno, senzill, però a la cuina són quatre, no? Meritxell Vilalta, bon dia.
Bon dia.
Què opines tu del que diu en Francesc?
Bueno, ell sempre diu que és molt simple, molt senzill, però darrere hi ha una feina que no es veu, que són moltes hores. O sigui, és simple a l'hora de portar-lo o de presentar-lo, però a darrere hi ha moltes hores de feina. Hi ha coses que sí que estan fetes al moment o acabades al moment, però abans s'han de preparar molt bé.
Meritxell, tu com conceptualitzes la teva posada en escena de la cuina d'en Xesc? Perquè clar, per una banda hi ha tota la part del servei, aquest discurs, diguem-ne, de la sala, que és molt important i que li hem de donar valor a la sala, i després per altra banda tens aquesta doble funció que és la de maridar aquesta cuina amb vins, no? Amb vins del territori, amb vins de mínima intervenció, amb vins de més nous, amb vins més antics.
Sí, bueno, el bo és que abans d'estar a la sala jo també havia estat a la cuina, també havia cuinat, llavors ja entens una mica l'altra banda, que trobo que això ho hauríem de fer una mica tots, no? Els restaurants hauríem de ser, de conèixer els dos cantons, tant la cuina com la sala, per entendre'ns i perquè funcionés més bé. Llavors, clar, jo trobo que ha de ser, és una cuina doncs molt, molt neta, i llavors ha d'estar acompanyada amb vins o amb begudes, sobretot amb vins també doncs naturals, que acompanyin i que no interfereixin malament dins dels gustos d'aquell plat.
Els vins naturals dels últims anys, cada vegada n'hi ha més i cada vegada també jo crec que n'aprenem a fer-los millor. Diguem-ne, t'ajuden a explicar el territori? T'ajuden a explicar també aquesta simbiosi amb el plat?
Home, i tant, és molt important la utilització dels vins naturals, però sobretot dels raïms autòctons també. Jo crec que hem de, així com amb la s'ha tornat a potenciar la cuina catalana, doncs la cuina catalana no és res sense els raïms o la cultura vinícola de Catalunya, que va a 2.000 anys enrere. Bueno, i a nivell europeu encara més antic. Llavors, una gastronomia catalana sense la vinya no s'entén, jo crec.
Què busques en un vi quan penses que l'has de portar cap aquí a una taula de la Font de Xesc?
Primer, doncs, a vegades parles amb les persones que estan a la taula i depèn del que han demanat, doncs a tu et ve al cap un cert vi. I jo el que miro és que sigui, doncs, això, que no estigui gaire intervingut i que tingui gust de raïm. Bàsicament.
Què t'interessa més del vi? L'ànima, la història, qui el fa, no?
Una mica tot. M'interessa molt que sigui, a part de que siguin de Catalunya, també hem anat a visitar d'Àustria, doncs, de França, doncs que siguin molt, molt autèntics, que siguin bàsicament cellers familiars també, perquè si és una família la que ho porta, doncs és molt més ètic, és més, bueno, és molt més lligat a la terra que no pas grans marques, i no dic que ho facin malament, però trobo, doncs, que hi ha més sentit del que estan fent.
Encara patim aquesta riojitis que un dia vaig sentir-li fa molts anys a en Pitu Roca, que és dir, encara hi ha molts vins o la gent et demana vins de fora, no? O vins que coneix, no? Aquelles èpoques que van passar de bueno, no diré marques, no? Però de Riojas, etc. I deies, no, els catalans no, com que els teníem una mica en segona divisió, no?
Sí, jo quan vaig venir aquí hi havia molta, però moltíssima Riojitis i Ribera del Duero, com no sé com ho direu, bueno, és igual. I es valorava molt això, els vins de fora. Llavors et fa pensar, perquè tu vas, me'n recordo que vaig anar a la Rioja, i em va sobtar molt perquè allà només tenien vins de la Rioja. Això fa 16 anys o així. I vaig dir, doncs, això no pot ser, perquè, o sigui, la gent, els vins de la Rioja, quan vas allà, només tenen vins d'allà, i en canvi nosaltres tenim vins d'arreu del món. Doncs ens hem de valorar una mica més el que fem nosaltres. I ara sí que hi ha una tendència que es valoren molt més els vins d'aquí i també els de la resta d'Europa, inclús de fora de, bueno, d'Europa bàsicament, sí, una mica d'Estats Units, però es valora molt més el d'aquí, això sí que és veritat.
Escolta, tu que fa molts anys que estàs al costat d'en Cesc, que el veus a la cara, saps com és, saps com pensa, saps com parla, saps que han passat aquests ja 51 anys de la Font de Cesc, te'l mires, penses en el futur, i què li veus a la cara?
Que encara té molt per dir. El que passa que ha de canviar una mica el xip també. Bueno, tots l'hem de canviar una mica, perquè els temps hem canviat. Li agrada molt els anys 90, però dic, bueno, d'això ja fa quasi bé 40 anys, o sigui que potser ens hem d'adaptar una mica. Li agrada molt cuinar, això sí, i està molt ficat a la cuina, però, bueno, ara també tenim els fills que ens empenyen d'una altra manera i tenen una altra visió, i jo veig que la societat ha canviat molt i potser ens hem d'adaptar d'una altra manera.
Tiraran cap al traspàs generacional o van per altres mons?
Bueno, no ho sabem, algun hi està mig ficat, però, clar, com que tenen una altra manera de veure la cuina, la visió de la vida i el negoci, doncs encara no ho sabem. Ja ho anirem veient.
Ja ho anirem veient, Cesc. Escolta, què és el que t'interessa menys de la gastronomia actual que tenim avui en dia?
Aquests plats que són quadres. No sé com explicar-te.
Molt macos, però els hi falta ànima, no? Els hi falta discurs.
Jo penso que sí, amb tots els respectes. Falta, no, discurs no, però falta una mica d'ànima, falta sabor, falta, sí. I però bueno, són tendències, però cada vegada n'hi ha menys, jo crec. Jo també està bé, no sé. Però és a dir, jo valoro més jo valoro més el plat fet al moment, aquell plat sense recepta, no sé, saps? Intuïció.
La senzillesa moltes vegades és molt més difícil que la sofisticació, no?
Bé, potser sí, perquè la sofisticació, doncs, la pots tenir molt més estudiada. La senzillesa a vegades ha de sortir de dins. No sé com explicar-ho, saps? És una cosa més del moment, penso, no ho sé.
Ara que la Meritxell ha marxat un moment, que hi havia un client aquí, si haguessis de pensar en una portada d'un diari, però que, si t'hi fixes, diu 2036, és a dir, d'aquí a 10 anys, i parlés de la Font de Cesc, què t'agradaria que digués aquesta portada?
Doncs no sé, que estéssim parlant d'un restaurant amb una història, com un referent dins la cuina catalana.
Quants en tindràs d'aquí 10 anys?
D'aquí 10 anys en tindré ja 70 de fets.
Mira, en Carles Gaig en té 70 de fets i cuina com un gínjol, eh?
Cert, és un crac, en Carles Gaig. Ho cuina molt bé i té una vitalitat que és envejable.
La Meritxell ja ha tornat, és la teva companya de viatge culinari. Què li dius amb aquests anys? 50 més?
A veure, no crec que sigui possible, però a veure, per què no?
La Fonda.
I avui passa pel Bocata di Cardinale David Soler, cuiner del Barquet de Tarragona. David, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, salat. Un entrepà petitó amb tonyina i anxoves.
Del mar?
Els rogers, els molls.
Els molls. De la terra?
De la terra, el tocino.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Doncs una amanideta i un bon peix a la planxa.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
Els alls i les cebes.
Un producte sobrevalorat?
I les patates braves.
Què et menges d'amagat?
Xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Doncs mira, una al·lusió que feia servir el meu avi per després de l'afaitat.
Aquesta no te la menjaves, eh?
No.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
El Terrat de Tarragona.
Oh, el tens aquí al costat, eh? No has d'agafar ni el cotxe.
Al costat.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Doncs l'all negre, m'encanta.
Un producte que no suportis?
Potser el vinagre en excés.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Doncs m'ho fiques molt bé. Pues per exemple, un gazpacho farcit a no poder més de vinagre.
David Soler, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense pagesia no hi ha món rural. Sense món rural, no hi ha equilibri. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.